www.radionoticias.com.
Heu de saber que prop de 20.000 persones van seguir a Sant Moix per veure el concert d'Alejandro Sanz.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Arriba el moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora del Tèntol d'avui, un programa que té totes les lletres i que ara tenim en Miguel Soler aquí, gràcies Miguel, al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb les illes, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Sí, avui pegarem fins a Sant Moix perquè ahir la notícia musical va fer que s'omplís Sant Moix per poder ser presents al concert del cantant Alejandro Sanz. Ho comentava amb Miquel Jum. Miquel, has pogut fer un reportatge?
Fet un reportatge. Molta gent m'ha enviat notes de veu per WhatsApp. Molta gent hi havia ahir en aquest concert i molta gent coneguda també.
Sí. I de Celestí, preparats per parlar d'Alejandro Sanz? Endavant.
Mis recuerdos salen prisas a abordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando?
Aquesta Desde cuándo va ser la cançó que va triar Alejandro Sanz per encetar aquest concert que va fer ahir a l'estadi de Sant Moix.
Tranquil·leta.
Bona elecció, sí, està bé.
Sí. Tranquil·leta, però.
Sí.
Per començar.
Bé.
No tothom té un bienvenidos com en Miguel Ríos.
No.
El que te digui.
Està bé, començar amb aquesta.
Sí.
Però bé, la va cantar davant prop de 20.000 persones que, bé, segons ens han contat, estaven entregadíssimes. Les entrades per aquesta actuació feia mesos que estaven esgotades. Una persona que coneixem ben bé, IB3 Ràdio, na Joana Solivelles, m'ho ha explicat com va ser aquell moment de comprar les entrades amb les seves amigues.
Bé, jo, a banda, contant-vos el concert, vos contaré l'expedició. Jo crec que quan vas a un concert així, o qualsevol, i si vas amb amigues més, ja comença un moment de comprar les entrades, entrades d'aquestes que t'has de posar un mateix dia davant l'ordenador, qui les compra, jo en vull una, després fas un grup de la gent que va a un concert i les xerrades prèvies, arriba el dia de concert, quan que les has comprades amb tanta antelació, com us ha passat a nosaltres, tres no varen per a venir, els has de vendre, si pot, bé, tot això. I nosaltres, l'expedició Part Forana, que casa expedició Pollença Sant Moix, vàrem anar en transfer perquè ja t'oblides de parcar, érem de les 10 i còmodament me'l varen deixar davant la porta. Això ha estat molt encertat.
Ben pensat, idò, això que deien a Joana Solivelles, el camí Pollença Sant Moix és llarg i a vegades, i sobretot si vas a una festa o concert, és millor pagar un poc més, no conduir i que te duguin còmodament. Però també té raó amb una altra cosa, això de comprar les entrades amb tanta antelació fa que durant molt de mesos tinguis aquell cuquet que te fa escoltar l'artista que vas a veure, que té tanta il·lusió de veure i tenir moltes ganes pel concert. I s'agraeix, com ens explica na Joana, que tot i exaurir les entrades, no estiguis estret quan arribes, sobretot això, a la pista.
i un pit de dim beníssim. Estàvem a pista, baix, molt bé. No estàs a... Hi havia sold out i estava ple, però no estaves estret. També supos que davant més. I una passada.
Això està bé, eh? Que ara vam veure qualque imatge de concert, de qualque concert d'en Bad Bunny, depèn de quina, i n'hi havia qualcun que estava molt estret.
O sigui, n'hi havia qualcun que feia com a por i tot.
Ja és que ja fa estona que no vaig a concerts multitudinaris, però això, sobretot, és
no m'agrada gens
allò estrets. Que me fa més peresa.
Sí. I sabeu que Som Moix estaven fantàstics, com es compten a Joana.
Per i que sí, per i que sí. Han rebut molt d'àudios de gent que va seguir en aquest concert d'en Alejandro Sanz i m'ha sorprès les diferents generacions que treu aquest artista. Hi havia gent de totes les edats, quasi. Però
això
moltes...
és vero, que és intergeneracional, Alejandro Sanz.
Amb adolescents.
Sí, hi havia adolescents, hi havia gent ben major, un po' de tot, un po' de tot. Però bé, moltes d'aquestes fans feia d'ençà de la darrera vegada que havia vengut a Mallorca, que no el veien en directe, d'això en fa 11 anys, i clar, les emocions, després de tant de temps, eren ben presents.
Jo ja havia estat en Uda fa 11 anys, a la plaça de Toros, i ja me va encantar. I bé, a Alejandro li han passat 11 anys per damunt, com a nosaltres, i, però bé, jo va ser un concertàs, i sobretot l'orquestra que té. Jo crec que té una orquestra increïble, a la qual ell li dona molta importància durant tot el concert, els hi dona molt de protagonistes, sobretot de músics i músiques, perquè té moltes dones, unes cracs, i l'espectacle, super.
Eres el timbre del nido de mis gorriones. Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe.
I això dels músics i l'orquestra que acompanyava en Alejandro Sanz damunt l'escenari, na Joana no és l'única que ens ho ha comentat. Escoltem què ens diu na Joana Maria, ara de Montuïri.
Ja l'havia vist en directe dues vegades i va ser un concert molt en la seva línia, en grans músics i grans cançons. I a ell l'he trobat especialment simpàtic i bromista. De repertori, crec que ell té molt en compte que la gran majoria del públic l'ha seguit durant tota la seva carrera, per això va fer grans clàssics, més que algunes cançons un poc més recents. Me va sorprendre molt que fes una de les meves cançons preferides, que és Mi Marciana. Així que, en conjunt, genial, un gran concert.
I da, mira, quina sort que li van tocar la cançó que li agrada, que és aquesta que sentim ara
aquesta
mateix.
Sí, que sona de fons. Però na Joana Maria, que ja era la tercera vegada que veien Alejandro Sanz en directe, se'n van dur a una companya de feina, també fins a Som Moix, perquè pogués veure per primera vegada un concert d'aquest artista. I també m'ho ha contat la seva experiència.
A mi el que em va agradar més en el concert d'en Alejandro Sanz va ser que jo no havia anat mai a un concert seu i era la primera vegada que el sentia, clar. I jo havia quedat en l'adolescència i la joventut primera de les primeres cançons, cosa que va tocar moltíssimes de les primeres cançons i vaig agrair perquè les darreres no havia seguit tant. A nivell musical, espectacular, tant a nivell, bé, tots, baterista, guitarrista, trompetista, tot, espectacular, i ell supersimpàtic i immillorable, immillorable la qualitat del so. Una passada.
Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que hay. Piensas que estoy dando las noticias.
I de més o manco tothom està d'acord amb les mateixes coses, clar, són fans, no? I això és el que té el fenomen fan, no? Per tant, tothom
bé,
està...
Bé, aquesta darrera no ho era tant.
Bé, no ho era tant, però...
I li va agradar molt.
Sí, no ho era tant, però ho era dels inicis, no?
Sí. Qui més, qui manco, escolta...
Jo conec més Alejandro Sanz, també, dels inicis.
Dels inicis.
Pisando Fuerte, sí, que no d'aquests darrers anys.
El Corazón Partido.
També per generació, per edat.
Totalment.
Sí. Bé, tothom coincideix amb les mateixes coses sobre aquesta actuació d'ahir, músics de 10 i un repertori que va repassar tots els èxits de la seva trajectòria.
Jo li he volgut demanar a Navero, que ets la mare d'un amic
no
meu.
Si era Alejandro Sanz.
No. Tant de bo poguessin xerrar amb ell, però complicat, jo crec. Però això, li he volgut demanar a Navero, que ets la mare d'un amic meu, que sé que és molt fan de Alejandro Sanz, ella, i que va anar a aquest concert d'ahir, ha anat altres vegades que ha vengut a Mallorca, però li he demanat quins varen ser aquests èxits que va cantar en Alejandro Sanz.
Cantó todos los éxitos, Corazón Partido, Amiga Mía, todos los éxitos de siempre, Quisiera Ser, bueno, todas las canciones, también cantó las canciones nuevas, algunas, y un final precioso, la verdad, un final precioso, muy lindo. Hacía 11 años que no venía Alejandro Sanz a Mallorca y fue una muy buena experiencia. Que es con tu piel con quien sueño de noche.
I tornem a la Joana Solivelles, perquè també ens ha volgut contar quines són les cançons que més destacaria del concert d'ahir, i ens ha dit algunes cançons del nou disc, tot i que també hi anava per les antigues.
Les cançons, bé, la que va acabar, a més, jo crec que ens va fer pujar l'adrenalina en el final del concert, en el públic, Corazón Partido i un popurri un poc de les conegudes així lo darrer. I de les noves, ja vos he de dir, no som mega superfan, tot i que apareix perquè he anat a un dels darrers concerts de Mallorca, però jo de les noves me'n sabia poques. Las Guapas, un poc l'Estribillo i aquesta del Vino, que mira, ni me'n recordo títol, que aquesta la trobo molt guapa, i que després Les Antilles, Amiga Mía, Si Fuera Ella, aquests clàssics, bé, som molt tremolava, vibrava, millor dit. Molt bé, mos ho vam passar beníssim i que vam a un concert i ja dèiem quin ha de ser el pròxim, no? Un 10.
Navero també mos ha volgut destacar altres moments d'aquest concert tan especial d'Alejandro Sanz, com per exemple quan va sortir a l'escenari, una cosa que se du darrerament això, en la bandera de Mallorca.
En la canción de Por Bandera, que es una canción por la paz, ha sacado la bandera de Mallorca y el público ha respondido muy bien. La novedad que trajo el pintor mallorquín Domingo Zapata, y mientras Alejandro cantaba Lo Ves, él le decoraba el piano con corazones y frases. Para acabar el concierto ha versionado la canción de Corazón Partido, todo el público estaba muy feliz en un remix muy bonito. Fue un concierto muy emocionante, muy entretenido. Después de ti no hay nada, nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
No sé de qui devia ser aquest piano, però ara té un Zapata.
Deu valer més de lo que valia abans, no segur, segur.
Però sí que el va pintar en directe.
Sí, sí, sí. He vist vídeos que el pintava mentre Alejandro Sanz tocava, sí, sí.
Curiós.
Bé, estan molt bé tots aquests àudios que han sentit, però és que hem trobat atento la fan número 1 d'Alejandro Sanz.
Número 1 del món, jo crec.
Sí, del món. Per aquesta
crec
feina,
que és aquí, és.
Aquesta feina d'investigació que ha fet
Porreres.
En Miquel Junc sí. És, sí, precisament, una persona que coneixem bé en aquesta casa, la periodista Maria Tomàs, que ens ha explicat que aquest és el concert número 21. Atenció,
wow.
21 que ha anat d'Alejandro Sanz.
Si no he comptat malament, va ser el meu concert número 21 d'en Alejandro Sanz. I m'apareixen pocs encara. Però bé, s'il·lusió igualment com si tingués 15 anys. Eh? Un nervis, una cosa... que fins que no surt d'un escenari no t'es passa.
I alerta.
Si no s'ha d'escoltar, si no s'ha descomptat, diu.
Sí, sí. No, si no he comptat malament. Clar, però alerta que és tan experta amb Alejandro Sanz, l'ha vist tantes vegades, que aquesta vegada té qualque crítica, no? Escolta'l.
Jo hi va haver un moment que vaig passar un poquet de pena, perquè jo veia que avançava el concert, ja érem gairebé al final, final, i a mi me faltava una cançó, que és l'Obés. I que, ai, Déu meu, si no la canta. Però sí, en el final la va cantar. Va convidar l'artista, en Domingo Zapata, que mentre ell cantava l'Obés, en Domingo Zapata li pintava el piano. Clar, que passa que per jo l'Obés és una cançó per estar tothom quietet, calladet i concentradíssims amb aquella cançó. Llavors no vaig acabar d'entendre massa bé.
Boníssima.
Però vaja,
no va entendre. Era un moment de sentiment màxim, millor.
Sí, ja t'estava pendent de com aquest artista dibuixava i no de sa música.
Però bé, no vos preocupeu que, tot i això, la nostra fan número 1 i també crítica number 1, na Maria Tomàs, ha posat una molt bona puntuació en aquest concert.
Jo li poso un 11, perquè un 10 seria massa poc, trop. Un 11 després d'11 anys de no venir a Mallorca. I molt bé, l'estadi estava ple i bé, tot el públic responent des del primer moment a totes les cançons.
Clar, existeix aquesta nota, un 11?
Sí, va fer molt bé, va fer molt bé. Exacte. Més que un 10.
Més que un 10 és un 11.
La selectivitat.
Sí, sí, sí. Entre 12, sí. Clar, sí. Nota de selectivitat, sí.
Molt bé.
Entraria a moltes carreres.
Bé, un excel·lent desgrossos.
Sí, però bé, no podem acabar aquest reportatge sense el darrer testimoni. Com se dirien els fans d'en Alejandro Sanz? Alejandristes.
És que l'Alejandrista seria una altra cosa.
Alejandristes, no? Clar, Sanz.
Sanzistes. Alejandro Sanzistes.
Això mateix.
És mal de dir, mal de dir. Però bé, l'Alejandrista ho és la nostra companya d'esports, na Marta Sampas.
També hi va anar, na Marta.
També hi va anar, és una gran seguidora d'en Alejandro Sanz.
Que hi havia un ratlo...
Crec que hi havia ja un tros de perilletres.
Hi havia més companyes, perquè jo he sentit per la redacció que na Laura, que també
perquè si no han crit...
Com a millor bé que algú, ara.
Més braços.
Sí,
jo també era.
Avui jo l'he vist a Marta i m'ha contat que té un pot de ressaca emocional després d'aquest concert.
Bones, Tentol. I encara estic de ressaca emocional d'en Alejandrito, en Alejandro Sanz. Va ser espectacular i feia molt de temps que no venia. Jo l'havia vist en 2019, que havia anat a posta a Barcelona, i ha format part del calendari de concerts que tinc ben intens d'aquest estiu i me feia moltes ganes veure-lo perquè és un d'aquells artistes que mai passa de moda, que les cançons mai me deixen d'emocionar i sobretot això, les cançons més clàssiques, aquelles dels seus inicis fins al disc de l'Alma a l'aire. És vera que jo no l'he seguit tant després, però tot i així sempre canta i no falla en el repertori en ses que tots esperam. I ahir jo, sobretot, m'ho va emocionar amb dues en especial, que són les meves dues favorites, que una se diu Aquello que me diste, que bé, és impressionant, a més, convida a ballar i a votar, perquè té un ritme també després més així, més de donar-ho tot, i si fuera ella, que és preciosa, i m'ho va emocionar molt, sí, he de reconèixer aquí i avui atento el que sóc ben romàntica i que en Alejandro m'ha acompanyat des d'adolescent i que hi vaig tenir la sort de gaudir d'ell a Son Moix.
Tengo un alma o la tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto más. Tengo un alma y desafía.
Anna Marta estava emocionada.
Exclusiva de Tentol, que és romàntica. No que és d'Alejandro Sanz, que ja ho sabíem. Sí. És romàntica.
Romàntica també, Anna Marta, clar. I ahir se va ajuntar Son Moix, la seva gran passió, Son Moix i...
Sí, sí.
I Alejandro Sanz.
Ah, clar.
I el romanticisme.
No pot demanar, no pot demanar res més, Anna Marta. Sí.
Gràcies a totes les companyes que vareu anar en aquest concert i en aquests missatges que m'heu fet arribar, que és com si nosaltres també haguéssim anat, així, també tota la nostra audiència.
Jo crec que no havia escoltat tant de temps mai en Alejandro Sanz, i avui, ho han aconseguit.
Li han dedicat a ell. Fem un tento, va, de tornar.
Soy como la tierra, tú eres...
Miedo a un alma fría, ¿cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave, suave se la quitas tus andares, de niña yaya y vete tus andares, que no tienen cura la locura de tus labios. Nada de esta vida me parece raro. El alma rosa despacito, el mundo en nuestra piel.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avisos meteorològics i alertes meteorològiques. Avui farem algunes precisions al voltant de dos termes de meteorologia. Com que vivim una època meteorològicament molt canviant, és important distingir entre avís i alerta, que poden semblar sinònims, però que s'utilitzen en situacions diferents. Un avís meteorològic és una comunicació preventiva que emet un servei meteorològic oficial quan preveu que un fenomen com la pluja, el vent o la neu pot superar un llindar de perill en els pròxims dies. Té un caràcter informatiu i serveix per preparar la població davant el mal temps. En canvi, una alerta meteorològica és una activació d'avís o d'emergència que emeten els serveis de protecció civil quan el fenomen previst suposa un risc real per a les persones o les infraestructures. Per exemple, el Servei Meteorològic ha emès un avís meteorològic per pluges intenses a partir de demà. En aquest cas, es tracta d'una informació preventiva. S'adverteix que podria produir-se un fenomen advers, però encara no hi ha una situació d'emergència. És, per tant, un toc d'atenció perquè la població estigui informada i preparada. I també Protecció Civil ha activat una alerta meteorològica per risc d'inundacions en diverses zones del territori. Aquí ja no parlam només d'una previsió, sinó d'una situació en què el risc és immediat o elevat, i per això s'activen mesures de protecció i resposta. Així, l'avís informa i anticipa el risc. L'alerta implica que cal adoptar mesures de protecció o de resposta. No tots els avisos meteorològics acaben generant una alerta posterior. Per tant, convé tenir clars els usos d'aquests dos termes en els serveis meteorològics oficials. I terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és servei públic.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Continuam, són les 4 i mitja gairebé del capvespre i ara vos hem d'explicar que l'eclipsi total d'aquest estiu ja té conte infantil i que l'ha publicat la recuperada edició en cort.
Sí, l'eclipsi que ens ve a damunt el 12 d'agost ja té un conte fet a Mallorca. D'aquí a una estona, a les 6 a Rata Corner, a la llibreria de Palma, es presenta el meu primer eclipsi, de la il·lustradora Laura Caldentei i del físic i divulgador científic Adrián García, al capdavant del seu perfil El Físico Barbudo. L'ha publicat la recuperada editorial Edicions Cort, creada, recordem, el 1965 per la família de Miquel Ferrer i que ara des de Rata Corner i Little Rata han recuperat. Un fenomen únic, l'eclipsi, que no tornarem a viure mai més, el Marco, els que som aquí, perquè fins al 2180 no n'hi haurà un altre. I bé, ara tenim un compte per als més petits perquè coneguin bé tota la seva dimensió.
I nosaltres en volem parlar, na Laura Caldentei i Adrián García, tots dos, com esteu? Benvinguts.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ara ho parlàvem de quin match que han fet na Laura i na Adrián, perquè vosaltres no vos coneixíeu.
No, jo no tenia el gust de conèixer na Laura. Després ja mirant els llibres que ja havia publicat, el de Sol Solet, he de dir que sí que me sonava la portada d'haver-lo vist a les llibreries. Llavors, d'alguna manera la tenia sota el radar.
Però clar, aquí ha estat l'editorial que ha fet una cita cegues entre ells dos.
I com fan feinadors desconeguts en cites cegues?
Doncs ha estat molt còmode, sorprenentment còmode, no? També amb l'equip d'Edicions Cort ha estat molt fàcil fer feina i bé, jo el Manco per part meva m'he sentit superentès per na Laura.
Mm-hmm. Clar, és així, Laura.
Sí, molt fàcil tot, la veritat. Mm-hmm.
Na Laura ha fet les il·lustracions, en Adrià ha fet els testos. Clar, com d'explicar a un infant, perquè està destinat sobretot a aquest llibre infant més petitons, a edat més primerenques.
Sí, hem dit de 4 a 8 un poc és el rang.
Clar.
Que solem dir.
Clar. Com l'explicam a un infant d'aquesta edat que aquest estiu viurem un eclipsi, què significa?
Bé, doncs tenim la sort de que dins de tot el món de fenòmens físics que hi ha per explicar, el dels eclipsis té una part molt, molt bona i és que els protagonistes ja els coneixem, no? El Sol, la Lluna i la Terra. Això jo crec que els infants ho tenen per mà. I només hem de jugar un poc a introduir alguns conceptes com alineació i coses d'aquestes, no? Ombra, que també són coses que, jo crec que els infants no els serà gens difícil. Però sí que els hem d'explicar que és un esdeveniment molt important per això que comentàveu, que és únic. Bé, clar, és únic, tindrem 3 seguits, però després d'això ja sí que serà únic per a la nostra vida, el Manco a les Illes.
Com se relacionen, tot s'ha fet també amb rigor científic, evidentment, i amb il·lustracions molt evocadores, molt de color. Com heu conjugat això, aquest rigor científic amb una cosa vistosa?
Laura.
Sí, intentàvem això, que tingués una part com a més evocadora, més colorida, però que també, per exemple, que no deixéssim de banda que, per exemple, hi ha una inclinació, que són uns 5... 5 graus. I que això havia de sortir de qualque manera, però no feia falta que fos una cosa super... això, específica, i com si fos més enciclopèdia, no? Sinó que fos més ja cap a un públic més infantil.
Per això has creat un personatge, Laura.
Se científica.
És una científica.
És una científica.
Què fa aquesta científica?
I de, bé, el que vàrem fer és crear aquest grup de personatges, que és una científica que ve a veure, a visitar una família que viuen aquí a Mallorca. I juntament amb la família d'aquí i la seva, tots junts, bé, exploren tots aquests conceptes i ella els explica en els nins com succeirà aquest esdeveniment.
Uh-huh. És a dir, que és un llibre perfecte, Adriana, ara per la setmana que ve que nins acaben l'escola, que l'acaben demà, de fet.
Sí, sí, no, jo crec que és ideal, no?, per anar preparant els infants per això, que ens queda un mes i mig,
ja,
poc.
Fort. Mm. Queda poquíssim i encara no en som molt conscients, però també és veritat que quan en aquestes edats més primerenques, un fet d'aquest el recordes més que pintura en una edat adulta, no?, on vares anar, on el vareu veure, amb qui estaves en aquell moment... Pot tot això també com crea una màgia.
Sí, sí, jo me'n recordo perfectament del darrer eclipsi que hi va haver aquí,
ah, sí?
que no va ser total, va ser parcial, ara no recordo l'any, potser 2005 o això, però me'n recordo perfectament que era a casa justament perquè aquell dia estava malalt i vaig veure amb ma mare i em va fer molta il·lusió veure-ho, sí, sí.
És a dir, que tu ja tenies un físic
sí,
dins, que ja t'interessava,
sí,
Adrián.
Sí, sí.
I d'això precisament recorda els eclipsis de quan era petit.
També,
sí, 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 en edat escolar. De fet, te l'heu acompanyat d'unes fitxes, perquè els infants puguin anotar, no?, les dades de l'observació d'aquest pròxim dia 12 d'agost, per exemple.
Sí, poden anar anotant això en qui l'han vist, com se senten, per exemple, quin material han empleat, no? Perquè, clar, sempre recomanem que, òbviament, s'ha de veure amb unes ulleres especials.
Sempre.
També, bé, no donant-se instruccions exactes, però que també se pot veure a través d'una capsa...
Sí, és un projector estenopec, es diu, que és una manera segura de veure-ho projectat, no? Això, bé, sí, si no tens les ulleres perquè t'has adormit i no les has aconseguides, és una manera segura de veure-ho.
Sí.
I com se pot aconseguir? Que la pot fer tocar teva, val dir, en aquesta capsa?
Sí, sí, amb una capsa de cartró, un pot de paper d'alumini, li fas un forat molt petit i ja està. És molt
ja
senzill,
està.
Però això, busques a internet com fer un projector per veure l'eclipsi. Sí, sí, seguríssim. Seguríssim.
Sí, mires directament a la capsa, o sigui, no mires directament en el sol, ho hauràs reflectit a la capsa.
Ah, que interessant. Clar, tot això són jots... increïbles per aquestes edats i també per entendre on els adults, perquè moltes vegades nosaltres mateixos no sabem ben bé què succeirà aquest dia, no?
Clar, sí, hi ha molt de detallets, no?, que en el llibre hem ficat que potser estan anomenats o s'ensenyen però no s'expliquen molt, però bé, que per gent de més nivell que pot aprendre coses com les perles de Bailey o l'anell de diamants. Això són, bé, són quan està a punt de succeir l'eclipsi total, no?, quan la lluna està a punt de tapar per complet el sol. Clar, la lluna no és una bolla perfectament esfèrica de muntanyes i valls. Doncs quan està a punt això de tapar-la per complet, els ratxos de sol només passen pels valls de la lluna. I llavors es veu, com, en lloc de veure com una ungla tallada, es veuen només puntets.
Mm.
I això es diuen les perles de Bailey. No? I això són coses que ja són un poc més de nivell avançat, que en el llibre estan potser mencionades, també hi ha una part final d'un glossari.
I per què aquest nom?
Perquè això va, crec que ho va descriure per primera vegada un científic que deia...
Aquest senyor.
Sí.
Que bé. Vosaltres ja sabeu de bon no mirareu, perquè clar, aquesta
no
és la gran
dir,
pregunta.
No.
Jo estic esperant que tinc una festa d'aniversari aquell
sí.
dia i la meva amiga sempre s'organitza moltíssim i segur que mos organitzarà una cosa fantàstica, però et sorpresa.
Uh-huh. Adrià, tu supos que també ho tens previst.
Sí, mira, jo he de dir que he rebut un parell de convidades d'agències de divulgació per anar a la península a veure
sí?
i fer xerrades i coses d'aquestes.
Clar, perquè
tu
com a influencer
bueno,
científic...
Sí, imagino que volen aprofitar això, però jo he dit que no a tot perquè m'estima veure aquí amb la meva família.
Sí? Sí, quedaràs
sí.
aquí. Però també faràs divulgació?
No, no,
has
no.
pensat fer qualque...
A casa dels meus pares, que més o manco es veurà bé. Ja ho hem fet a l'assaig, que hi va haver-hi fa un parell
sí?
de setmanes.
I se veia bé?
Es veia més o manco, doncs allà a casa, amb un menjant fuet i en calma.
Ui, però si se veu més o manco...
Sí, no, es veurà bé, veurà bé. També és que com que és molt tard, bueno, però bé. Confio en que es veurà.
No, i que també és una cosa assenyada de dir ho veurem des de casa nostra, perquè
sí.
més o manco se veurà, que tampoc no em porta intentar anar a segon quin lloc remot, perquè després no hi podràs arribar, hi haurà una frustració.
Sí, potser no convé gaire.
Sí. que serà la pitjor la frustració sí. que...
Clar, en tanta no... expectació com ha generat, no? Places hoteleres pràcticament exaurides, restriccions que s'aprovouen per possible saturació, clar, bé, hem de triar bé el lloc.
Sí, sí, i anar-hi amb temps. Sí, sí. Imagina't la frustració de que s'apropa l'hora i estàs en el cotxe, que no el pots aparcar Clar. Perquè està tot ple, això. Sí. Terrible, terrible.
Seria una mala experiència.
Sí, sí, sí.
Clar, deies això de que és una cosa superúnica i també aquest llibre doncs, està enfocat com a una cosa especial, no? Que els infants no només tinguin el record del moment, sinó que tinguin aquell llibre com a, que el puguin anar repassant amb l'ajuda dels seus pares o no, o ells tots sols, i tinguin com aquest moment especial, no?
Sí, sí, això, que puguin apuntar, que puguin estar preparats, i després això, jo crec que la part de que puguin apuntar després tot això, que després ho puguin tornar a recordar, en qui estaven, com ho varen viure, crec que pot ser bastant divertit.
Na Marta Sunyer, que vos acompanyarà en aquesta presentació d'ara d'aquí una estona, a partir de les 6 a Rata Corner, que fareu aquesta presentació en conversa, també ha portat, no?, ha fet assessorament en aquest
sí,
llibre.
Sí, per part meva, sobretot, perquè, clar, jo estic més acostumat a fer divulgació un poc per un públic més gran, no? No per infants no havia fet res. Llavors, per jo ha estat clau el seu ull crític a l'hora de, bé, de, no, això millor o reformulant d'aquesta manera, o potser aquí hem de retear un poc els conceptes, tot això, per jo ha estat imprescindible, sí, sí. Mm-hmm.
I com vos sentiu de sa... el debut d'aquesta editorial d'Edicions Cort que se refunda o que torna, podríem dir que vaja, que era com a l'embrió Edicions Cort de llavors allò que ha vengut en Rata Cultura, en Rata Corner, en Little Rata, perquè era aquella corolla, l'editorial familiar d'en Miquel Ferrer, i ara se recupera aquesta editorial.
Sí, sí, mos va fer molta il·lusió que siguem els primers que han fet un llibre amb ells, com us el llegissin a nosaltres, i que hagi anat tan bé.
Mm-hmm. És així, i realment la portada, només la portada ja convida a comprar el llibre, perquè veus aquestes científiques azueres, clar, això t'ha donat joc, no?, ara d'il·lustrar, Laura, tots aquests recursos.
Sí, 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 també, és que entre tots també vàrem estar, això, entre els dissenyar els personatges, moltes això, suggerències de què posar. Jo quan necessitava ajuda li demanava a ell, a Adrián, perquè clar, i hi ha coses més senzilles, però després les coses que es volia fer amb un rigor això adequat. Mm. I entre tots, sí, ens vam ajudar moltíssim.
Clar. Home, el rigor el tenim, no, Adrián, en el teu cas?
Bé, s'ha intentat.
És el teu primer llibre, Adrián?
No, és el primer llibre per nins.
Per nins.
Sí, sí. Mm. Tenc un per joves adults, per de 8 anys, 20, això. Aquest, sí, aquest és un públic completament diferent, sí, sí.
Mm. Però també de divulgació científica.
Sí, 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 sí. Però bé...
el teu camp. Bé, sí, sí. Te poden trobar, perquè els que encara no te coneguin, el Físico Barbudo.
Allà trobaran tot. Sí, sí.
Totes les teves corolles.
Tot el que faig.
Has fet ja molt de vídeos dedicats a l'eclipsi?
No gaire. No gaire. No sé, estic com molt enfocat ara en aquest projecte, sobretot ara donar-li un pot de projecció i bueno... I com a molt local, no? Perquè el llibre és una cosa que és molt local d'aquí, no? Perquè hi ha una doble pàgina que jo, per mi, és de les meves preferides, que fa una comparativa de tamanys entre el Sol, la Lluna i la Terra, amb el Castell de Bellver, Penades i una encimada.
Mm-hmm. Ah, sí?
Clar.
Clar, perquè, sí, quan tu un nin li dius, va, el Sol et 100 vegades més gran que la Terra. Quantes, 100 vegades. Li dius, bueno, si la Terra és una encimada, el Sol és com el castell de Bebé, més o manco. Mm. Això ja comença a fer un poc més de
clar,
connexió.
Clar, referències culturals, gastronòmiques, locals, però d'una històrica és universal, tot i que
exacte,
llibres
sí, sí, sí.
En català, en castellà i en anglès, crec. Mm-hmm. No?
Sí, sí. Han sortit tres, això també és una passada, no?
Sí,
que de cop en tres idiomes, sí, sí. El vostre llibre.
Sí, sí, Mallorca ha quedat allà.
Sí, de fet és un dels llocs que se verà millor a Balear. A Mallorca i Menorca, i vist diuen que Ventura no tan bé i Formentera tampoc, però a Mallorca i Menorca sembla que se verà bé, però també, com deies, el lloc de la península, que ja t'han cridat, diu Adrià, vent.
Sí, sobretot aquest d'enguany se verà molt bé per tota molta part de la península. Ja el de l'any que ve només pot sud, i després el del 2028 un poc millor, però el d'enguany és el millor.
És el millor. L'any que ve no ho veuran tan bé les illes?
No, ho veurem parcial, segurament. Sí, sí. Clar. Que no és tan espectacular. No?
I vosaltres ja teniu ses ueres?
Jo les sí, jo sí. Jo les tinc.
Sí, sí, també. Estan preparats.
Ja hem fet els deures, eh?
Sí,
anem enrere.
Sí, perquè jo no estic preparat encara.
Anem enrere, sí, dos, que estic, sí, jo encara. Sí. Bé, ja mos prepararem, i si no, comprarem aquest llibre magnífic, que és el primer Eclipsi, que han escrit n'Adrián García i na Laura Caldenta, i enhorabona a tots dos.
Moltes gràcies.
I que presentau avui a les 7.
A les 6.
Ai, doncs ja. Sí, sí. A les 6, clar, també horari... Més infantil.
Infantil,
sí,
clar.
I fareu un contacontes, alguna cosa?
Bueno, no, però contacontes potser no, però bueno, alguna cosa farem, sí, si venen infants. Sí.
Sí, ja us heu preparat coses.
Han preparat.
Perquè se puguin entretenir.
Sí.
I a partir de les 6 del capvespre, a Ratacorner, a la llibreria, es presenta aquest, el meu primer Eclipsi, el primer de molts.
El primer de molts, però clar, un fenomen únic que no tornarem a viure. Per tant...
El primer i el darrer?
Bueno, n'hi haurà d'altres, però
no totals.
I no aquí. Sempre pots viatjar a l'altre lloc o veure'ls. No se veurà tan guai com a Mallorca, però bueno.
I aquest és el meu primer Eclipsi total?
Aquest sí.
Aquest és total.
D'enguany, sí.
Per tant, queda...
I és de llibre, també.
Sí, sí. Uh-huh. El llibre estan explicats els diferents tipus que
hi ha. D'eclipsis que hi ha. Uh-huh. I Eclipsi de Sol.
Tindrem a casa.
Sí,
sí, tindrem a casa, el podrem fuetjar.
Una meravella. Moltes gràcies, Laura, Adrián.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Hem de fer un tèntol i tornem tot d'una.
Coneixement.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Quin és el teu moment de tèntol?
Soc en Pere Salvà, de l'Esplà de Sant Jordi, o més concretament del poble de Sant Jordi. La paraula tèntol suggereix bàsicament aquell temps després de dinar, quan puc fer un poc d'horeta i en aquest moment puc desconnectar dels temps i de les preocupacions del dia.
Pla subjectiu. Amb Eugènia San Pedro.
Moment pel cinema, amb aquesta sintonia fantàstica d'Eugènia San Pedro. Eugènia, com estàs?
Què tal, com estàs?
Molt bé, avui bé, des de la distància.
Sí, me sap greu.
Estàs ocupadíssima, bé, un poc com tots, eh?
Sí, 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 aquesta temporada per nosaltres és altíssima, en realitat, encara que no ho sembli pel pues, tema de les estrenes i tal, però tenim molts esdeveniments, estem preparant Atlàntida, moltes coses, moltes coses. Mm.
No és que te troben dins el cine, segur de punt
no.
De veure una pel·lícula.
No.
Però aquesta pel·lícula que hem de parlar avui, sí que l'has vista?
Sí. És que l'has volgut veure, de fet, no sé si ho heu fet, però les darreres setmanes no s'hagi canviat un poc el sistema de la programació que du per classes d'actius, sinó que intenció és veure les pel·lícules que després vull comentar, perquè, bueno, al final és important també per donar-li un poc més de, no sé, un punt de vista més real, no?, d'allò que xerram i sobretot recomanar. I aquesta és una d'elles, en aquest cas, la pel·lícula d'avui, la vaig veure la setmana passada, i ho he de dir que m'ha agradat molt, eh? Hi ha moltes crítiques, però bueno, a mi m'ha agradat.
Sí, he sentit coses bones, coses no tan bones, coses sí, però no és la millor pel·lícula de Steven Spielberg, perquè avui parlam del dia de la revelació.
Los estoy viendo.
I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
¿Qué has robado?
Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
This is a story about us. All of us.
Buenos días, Kansas City.
Up against the most extraordinary event in human history.
¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
Aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula, El dia de la revelació, la darrera pel·lícula d'en Steven Spielberg, que no hem parlat molt abans de que s'estrenés, perquè sabien que era un dels temes que més li agraden a Steven Spielberg, que els extraterrestres, que seria una pel·lícula sonada. I ho ha estat o no, Eugènia?
Sí, la veritat és que és una pel·lícula, pues això, no? Que hi ha moltíssimes opinions, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada. En el final serà una mica complicat xerrar d'ella, perquè bueno, ara mateix està pràcticament totes les sales i hi ha un gran moviment, no? En Spielberg ha creat un públic molt gros i jo estic segura que aquesta pel·li durarà un parell de mesos a les sales. Té algunes cosetes que a mi m'han agradat especialment i d'altres que, bueno, me fan dubtar una mica sobre si la pel·lícula realment crearà això que han creat la resta de pel·lícules d'en Spielberg, no? Aquesta empremta que ha quedat en tothom, però no gent només cinèfilos, sinó també gent pues, que no va sovint en el cine, però tothom se'n recorda de títols com E.T., Tiburón, no? L'encontre de la tercera fase. Jo crec que aquesta pel·lícula no hi anirà per aquí. Jo m'ho vaig passar molt bé, m'ho va agradar molt i crec que està ben feta i és molt divertida, també.
És divertida? Et vas riure?
Sí, hi ha moments, sobretot del personatge d'en Emily Blunt, que sí que té com un to més de comèdia, però perquè el personatge en si és una mica contradictori amb ella mateixa, i hi ha vegades que té alguns diàlegs que sí que rius un poc, però només té aquesta part, diguéssim, que gràcies al personatge d'ella.
Clar, hi ha molta ciència-ficció, perquè és una pel·lícula de ciència-ficció, no?
Sí, jo crec que hi ha coses que podem dir. Per exemple, la pel·lícula mos presenta dos personatges per separat. D'una banda, el personatge interpretant per en Josh O'Connor, que és un jove expert en ciberseguretat que va fugir del govern perquè el sobre com un secret molt gros, que són les proves de l'existència dels extraterrestres que ha estat amagada durant dècades, no? I per altra banda, hi ha en Emily Blunt, que és una presentadora d'una cadena local de Kansas City, que és una dona com molt meticulosa, professional, com amb una vida supercontrolada, i de sobte com que li comencen a passar unes coses com molt estranyes. En els trailers se dona a entendre una mica, sense fer spoilers, que se pot connectar d'alguna manera amb aquests extraterrestres. I evidentment aquests dos personatges s'acaben trobant en algun moment de la pel·lícula, i quan ho fan la pel·lícula s'accelera pel meu gust, de manera espectacular. Comencen unes seqüències d'acció, que ja trobo que estan superben filmades, i no sé, se te passa volant, a mi se m'ha passat superràpid.
Això vos ho han dit, que perquè Nadal sol també la va anar a veure, sí. I m'ho va explicar que li va passar molt, molt ràpid i que l'acció està molt ben estructurada perquè sigui una pel·lícula realment d'entreteniment.
Sí. Jo crec que Nacional és una pel·lícula per tots els públics i sense un altre pic, sense voler xerrar molt del final ni res, per jo el final és espectacular, és del que més m'ha agradat de la pel·lícula perquè, no sé, és com molt immersiu, d'alguna manera sembla que tu estàs allà i que el que està succeint és real. No sé, vol dir que en sèrie, a mi al final me va sorprendre positivament i és el que més m'ha agradat, sens dubte, d'aquesta pel·lícula.
Uh-huh.
Ets una defensora, vaja.
Haurem d'anar a veure, perquè al sí. final sempre és allò que espera també de la pel·lícula.
I... Sí, és que no sé si vos ha passat mai, però és una d'aquestes pel·lícules que quan surts estàs com molt amunt, no? Com molt a dalt, amb els nervis, amb tota flor de pell, no sé, està molt bé, la veritat.
Que bé. En parlàvem l'altre dia perquè justament varen xerrar amb en Guillem Miró, que està preparant un documental sobre moviment d'ovnis de Balears. No sé si supos que estaves al cas.
Sí. Sí, a més ell ha fet alguna cosa així.
Ah, veus? Exacte, ja havia fet un curtmetratge.
Un curt.
Bé, i parlàvem amb ell i un dels seus assessors d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental, ens va dir que li agradaria molt poder parlar qualque dia amb Steven Spielberg per demanar-li si Encuentros en la tercera fase estava inspirada en Solla.
Perquè, vaja, ell n'està convençut.
Ostres.
Ell n'està convençut. Que només seria, va dir Solla en Steven Spielberg i sabré quina reacció fa.
Ho dic perquè tu que ets una dona que tens accés en Spielberg. Hem d'aconseguir fer-li aquesta pregunta qualque dia.
Bueno, amem. Tot pot passar en aquesta vida i sobretot tenint en compte que Solla pues, és un poble preciós i que agrada moltíssim als estrangers.
Steven,
m'ho podria creure perfectament. No?
Estàs convidat.
Steven Solla.
Que fort.
Sí, perquè bé, encara no sabem qui vendrà a l'Atlàntida, però no crec que Spielberg sigui un tomol de l'Atlàntida, no?
Bueno, mem, jo ara que estic tan ficada amb el tema de la programació i tal, hi ha diverses pel·lícules que ben bé podrien venir acompanyades d'alguna convidada espectacular, però ja vos dic que són il·lusions i somnis que m'estic fent jo a mi mateixa pensant, ostres, si s'agost s'estrena aquesta pel·lícula a Espanya, potser la tindrem el juliol a l'Atlàntida, i si aquesta pel·lícula arriba a l'Atlàntida, potser ve acompanyada d'aquesta actriu, no? I jo ja tenc la meva xuleta en totes les actrius que m'encantaria que venguessin.
Que t'agradaria que fossin per aquí.
Sí.
A l'Embedàs.
No, Hawaii, per exemple.
Ah, guapa.
Sí, sí. Mm. Sí, perquè estrena una pel·li. Sí.
Anne Hathaway. Oh, això seria magnífic. Ho apuntam sí. també, a veure què passa. Ja per anar acabant, John Williams torna a fer la banda sonora. És un segell ja de Spielberg.
Sí, en John Williams ha compost un altre pic sa música i, si no m'equivoco, és la seva 30a col·laboració amb Spielberg, 30 pel·lícules junts, bueno, una parella sense paral·lel en la història del cinema. En el final... la música d'aquesta pel·lícula se nota que està feta per ell. Sí que és veritat que no és tan, com dir-ho, com tan clàssica, tan cinematogràfica com la resta, perquè hi ha moments on vos he comentat que hi ha parts així com de diàleg més divertit, més còmic, d'en Emily Blunt, i fins i tot en aquest moment com que fluixa una mica, i és un tipus de música de banda sonora diferent, jo crec que el que hem vist fins ara. Sí que té aquells sons espectaculars, no?, quan hi ha grans imatges a la pantalla, però també jo crec que ha fluixat una mica i ha fet algo més senzillet depenent de la seqüència, i està superbé també.
Bé, també he vist renos enormes dins una habitació d'una nina i coses així, vull dir... També sí, aquesta sí, part sí, fantasiosa, sí, sí. Perquè mos entenguem.
Sí. Total, d'això en podrem xerrar potser d'aquí unes setmanetes, que ja no se consideri spoiler, però sí, sí, però bueno, així per damunt podem dir, perquè els oients no s'enfadin, que a més surten els trailers, que hi ha aquests animalets que surten, aquests animalets els està criticant tothom perquè són molt falsos, diguéssim, no semblen molt reals. Ja. Exacte, però si mirau la pel·li, entendreu per què. O sigui, jo crec que se justifica narrativament perquè se veuen així.
I l'haurem d'anar a veure. El dia de la revelació, la darrera de Steven Spielberg. I abans de que te'n vagis, aquesta setmana s'estrena una pel·lícula que es diu Viva. No sé si fas compte de veure-la.
Pues jo crec que la podrem comentar la setmana que ve, si vos sembla. Així mos la posam de deures i l'anam a mirar a Cine Ciutat, perquè jo és una de les estrenes que tu ben bé saps, Margalida, que sí, me fa moltíssima il·lusió veure-la. Crec que m'encantarà. Jo admiro moltíssim en aquesta actriu, guionista, directora. O sigui, ho és tot. Naina Clotet, sí, Naina Clotet, i crec que ho fa espectacular, per lo menos en el tràiler que hem vist. Jo crec que mos agradarà, tant, especialment sí, a tu i a mi.
I més és una crac, perquè és això, que ha fet de directora, ha fet de guionista, ha fet de productora, de protagonista, tot.
Vinga, deures, per Naina la setmana que ve.
I que me vaig saber ahir que Naina Calleja, que també és la muntadora nostra del programa Tentol, també ha muntat aquesta pel·lícula, que és extraordinària.
Ah, sí? No ho sabia. Ostres, que fort, que fort. Pues enhorabona des d'aquí, Aina. Quina sort poder fer feina amb algú com ella i que ella pugui fer feina amb algú com tu.
És un privilegi. Exacte, jo poder fer feina amb ella és un privilegi. I que bé que hagi pogut muntar aquesta pel·lícula, que ja du un parell de pel·lícules molt importants muntant, Naina Calleja, i s'està fent un nom en el sector del muntatge. Així que molt contenta per ella. Una abraçada, Naina Calleja. I fins la setmana que ve, Eugènia.
Fins la setmana que ve. I recordeu, mirar la pel·lícula, així la podem comentar.
Això, clar que sí. Això farem. Gràcies.
Bon cine.
Gràcies.
Igualment. Adéu, adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. Protecció Civil alerta per un episodi de molta calor en els pròxims dies.